5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre, amb el Toni Olivella, que porta tots els comandaments, els micros i totes aquestes coses, el Marc Pujol, que quan fa falta li dona un cop de mà, i la Goretti Martínez, que després d'acabar el programa, quan ja s'han apagat els llums, diríem, i els focus, llavors agafa aquestes explicacions que jo us faig d'aquests fets històrics, o d'aquestes personatges històrics, i els posa a la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè així vosaltres els pugueu escoltar tantes vegades com us sembli interessant o necessari. I com que estem al mig de la canícula d'agost, programa del 12 d'agost, mare de Déu senyor, quina calor que fa, hem buscat una cançó per començar que ens parli d'agost i que ens parli d'un planeta important en les nostres vides, que és la Lluna. I per tant hem buscat la cançó aquella de Radio Futura que porta per títol Luna de Agosto. Amb això comencem.
Luna de Agosto.
El 14 d'agost de l'any 1951, El dia que els Estats Units, en concret a la zona o vila californiana de Beverly Hills, mora el magnat de la premsa nord-americana William Randolph Hearst. En William Randolph Hearst era, bueno, ja com hem dit, va ser això, però a més va voler ser polític, a més va ser empresari, va ser publicista, etc. De fet, va estudiar a Harvard, el seu pare volia que estudiés, però va ser expulsat quan portava 2 anys allà. I el pare li va dir, mira, nen, busca't la vida. I el nen va dir, home, mira, pare, tu com que ets milionari i has comprat aquest diari, el San Francisco Examiner, a l'any 1880, doncs a mi m'agradaria portar un diari, mira, m'agradaria ser periodista. El pare li va dir, bueno, doncs va, vinga, tira. El nen va agafar aquest diari i ha dit que l'any 1887 va assumir-ne la direcció del San Francisco Examiner, que he dit el Chronicle i es deia, en primer es deia Examiner, i, bueno, va disparar les vendes del mateix, del diari, amb recursos visuals, posava fotografies, posava titulars i tal, i la cosa va funcionar, però com un coet. El 1895 va decidir començar l'expansió als Estats Units i va comprar un altre diari, va comprar el New York Morning Journal, a l'altre extrem dels Estats Units, que competia amb el The World, del Joseph Pulitzer, i a base del sensacionalisme. Ell va inventar el sensacionalisme, tractava temes com la pseudociència, la criminalitat i totes aquestes coses amb un periodisme d'investigació. De fet, se'l considera l'inventor de la premsa groga i va fer unes campanyes bastant importants. Per exemple, se'l recorda per la campanya contra Espanya quan va haver-hi la Guerra de Cuba. De fet, ell va ser un dels impulsors de la Guerra de Cuba quan el Maine va explotar dintre de la badia de La Habana i va facilitar així els domini d'Estats Units sobre la zona del Canal de Panamà. També va fer una altra campanya important contra la Revolució Mexicana, mantenint en el poder els governs de Porfirio Díaz i de Victoriano Huerta, que eren favorables amb ell, perquè val a dir que ell, mentrestant, havia començat la seva faceta d'inversor i tenia moltes propietats i moltes hisendes al territori mexicà. La cosa és que això va continuar així, ell va continuar consolidant el seu imperi empresarial. Penseu que va arribar a tenir 28 diaris d'abast nacional, no parlem dels locals ara, d'abast nacional, a Los Angeles Examiner, al Detroit Times, el Washington Times, i el seu diari estimat a la base, el San Francisco Examiner aquest. També, a més, es va ficar amb la ràdio, es va ficar a fer revistes, per exemple, Cosmopolitan és una revista que va fundar ell, a Harper's Bazaar també, i els va utilitzar com a instruments polítics. Però, de totes maneres, també va aportar coses al periodisme, al periodisme hauríem de dir, perquè, de fet, va ser el creador i l'impulsor de les historietes modernes, no? Li va robar amb el Pulitzer 2 o 3 dibuixants que tenia, i amb això va inventar la macrovinyeta, va inventar la tira del còmic i sobretot va inventar els llibres de còmic, les recopilacions de totes aquelles tires que havien anat publicant, i per això va crear la seva empresa el 1914, la King's Future Syndicature. Però ell li va descobrir, en tot aquest temps, va descobrir la política i va dir, carai, a mi m'agradaria entrar en política. Es va presentar, va portar calés al Partit Demòcrata, el Partit Demòcrata el va presentar i va guanyar l'entrada, el seu escó al Congrés dels Estats Units per la legislatura de 1903 a 1905 i va tornar a ser reelegit a la legislatura de 1905 a 1907. Però era un home d'opinions bastant controvertides, l'acusaven de xenòfob, l'acusaven de defensar la caça de bruixes, fins i tot es va acusar en un moment determinat d'haver sigut l'instigador de l'assassinat del president McKinley. Amb tot això, clar, va fracassar quan va dir, bueno, escolta, a mi el Congrés em queda petit, jo em vull presentar i vull ser més famós. I es va presentar per alcalde de Nova York i va fracassar. Es va presentar per governador per l'estat de Nova York i va tornar a fracassar. I llavors va dir, escolta, ja ho veig que això no és lo meu, abandono la política, me'n vaig a la meva casa de Beverly Hills, tenia un casoplón allà de nassos, i des d'allà va dirigir l'imperi i sobretot es va dedicar a escriure guions per la seva amant, l'actriu de Marion Davies, que ell va tractar de promocionar a dintre del cinema. S'explica que en una festa privada la va trobar fent-li un petó amb el Charles Chaplin, vaja, i que desesperat va agafar la pistola, va començar a disparar i amb un dels trets va matar el seu ajudant, en Thomas Harper, cosa que evidentment es va amagar. Però si per alguna cosa de moment és conegut o era conegut el Randolph Hearst aquest,
Era per la seva afició a les riqueses. Va comprar, penseu que es dedicava a comprar palaus a Europa, desmuntar-los i tornar-los a muntallar. Un monestir cistercenc de Santa Maria de Óbila de Guadalajara és l'exemple més, n'és l'exemple més patent. Però les seves impopulars conviccions polítiques i sobretot la depressió econòmica que va patir els Estats Units va fer que comencés a entrar, que caure en barrena. Estava en contra de que Estats Units entrés a la Primera Guerra Mundial, estava en contra de que ingressés a la Societat de Nacions, estava de tot en contra. Però estava retirat i va dir, bueno, doncs em tancaré aquí fins que el dia que em mori. Però abans de morir va tenir el seu càstig, perquè 10 anys abans de la seva mort, el 1941, Orson Welles va fer una pel·lícula que es havia de basar inicialment en la vida de Howard Hughes, però que va dir, escolta, agafo aquest, el Hearst, que és més interessant, i va escriure el guió i va filmar la pel·lícula El Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, on hi ha una paraula, la paraula mítica, Rosebud, que tothom diu què vol dir Rosebud. Bé, doncs Rosebud resulta ser que és el nom amb què el senyor Hearst designava les parts pudendes, diguem-ne, les parts íntimes de la seva amant, la Marion Davies. Per tant, ja veieu que molta potència, molta inversió, molta magnat de premsa, però al final, un final, i jo diria que força trist. I com que la pel·lícula Ciudadano Kane, com dèiem, reflecteix la seva vida pràcticament, i explica doncs aquestes intimitats de forma críptica, doncs ens ha semblat interessant, per una vegada, no posar una cançó, és a dir, cantada, sinó posar una música, posar la música de l'obertura del Ciudadano Kane, interpretada pel film Orquestra. Aquí teniu, doncs, Ciudadano Kane, film Orquestra.
El 15 d'agost de 1483, el dia que a la ciutat de Roma el papa Sixt IV consagra la Capella Sixtina. Una Capella Sixtina que forma part, doncs, de la basílica de Sant Pere i que acollia el que se'n deia en aquella època la capella de la Casa Pontifícia, el que ara podríem dir-ne doncs, la Casa Real o l'equip assessor, que en aquella època eren unes 200 persones i es necessitava doncs, un espai per poder-lo reunir les 50 vegades que ho feien al llarg de l'any, més o menys un cop a la setmana, i per tant necessitaven un espai. Val a dir que aquesta Capella Sixtina estava bastant ruïnós, i el papa Sixt IV va dir, home, doncs, ja que ens hem de reunir allà, fem una cosa guapa i tornem-la a reconstruir. Va decidir-ho a l'any 1473, les obres durarien fins a 1481, amb un disseny de Baccio Pontelli i amb la supervisió de l'arquitecte Giovanni de Dolci. Era una capella que està, com diem, adjunta a la Basílica de Sant Pere, i que la idea era tenir unes... És cúbica, pràcticament, i llavors té unes parets que estan dividides en tres nivells principals. El papa, com que va fer això, va dir, home, fem una cosa guapa. I el projecte tenia això i té això, té tres nivells. El primer nivell de les parets, o sigui, la part més propera a terra, els baixos, diguem així, estan destinats o els van destinar a ser decorats amb tapissos d'or i plata pintats al fresc, allò que es vegi que aquí hi ha poderío i que hi ha luxe. A la part central s'hi acollirien dos cicles de pintura, una a cada banda, com que això és allargassat, doncs allà vas veient tota una colla de pintures de l'Antic Testament i del Nou Testament, i després la part superior, que dona pas al sostre de la capella, que ja sabeu que és on estan situades les finestres, i per tant no és una zona contínua, i allà queden, com si diguéssim, uns quants pegats on Miquel Àngel, ja veurem, va posar a recurs la seva intel·ligència. El sostre queda llavors el sostre de dalt, que és una volta de canó rebaixada i amb una colla de petites claraboies que surten i que porten més llum i formen també unes altres d'aquestes petxines, com dèiem. No? El 1480, quan ja s'estaven fent les obres, la cosa ja anava avançada, en Sixt IV va encarregar els frescos a una colla de pintors, en Ghirlandaio, en Botticelli, en Perugino, Cosimo Rosselli, etc. I aquests frescos representaven, disposat en parelles enfrontades, unes en un costat i les altres a l'altre, al costat de l'Antic Testament representaven diferents moments de la vida de Moisès i a l'altra banda del Nou Testament diferents moments de la vida de Jesucrist. Quan això va estar enllestit i la Església també va estar enllestit, doncs el 15 de la Mare de Déu, el dia de la Mare de Déu d'agost, vaja, el 15 d'agost de 1483 es va inaugurar la Capella Sixtina i s'hi va fer la primera missa consagrant la Iglesia, consagrant la capella a la Mare de Déu d'agost, bueno, a la Mare de Déu en general, no? Llavors el papa va dir, ja, bueno, el papa, el successor d'aquell papa, en Juli II, concret, un altre papa, a l'any 1508 va dir, escolta, agafo el Michelangelo Buonarroti, i que repinti el sostre, perquè el sostre primer es havia pintat de blau amb estrelletes i tot això. Al precomençament el Michelangelo va dir, ui, Mare de Déu, això és un barullo, però al final, el 10 d'abril de 1508 va dir, va, vinga, doncs, d'acord. I es va començar a pintar el sostre, cosa que acabaria l'any 1512, és a dir, 4 anys després. Per poder arribar al sostre, l'arquitecte del papa, en Bramante, doncs, va proposar fer una bastida penjada, perquè, clar, es havia d'anar a pintar allà dalt i allò és bastant alt. Les parets són bastant altes. Amb cordes, però, clar, havien de foradar el sostre i es va veure que allò era inviable. Llavors, el Miquel Àngel li va menjar l'orella amb el papa i li va dir, home, jo faria una plataforma de taules de fusta i tal. Bueno, va, doncs vinga, ves fent. I llavors el Miquel Àngel va començar a omplir aquests forats que dèiem que queden a la dalt de la Capella Sixtina. A la part baixa, la part més baixa d'aquesta part superior, hi va pintar els avantpassats de Crist. Al damunt d'ells hi va pintar els profetes i les sibiles. Però li quedava tota la part del mig, li quedava la part central. I llavors allà va negociar, per dir-ho així, amb el papa, amb el Juli II, i va dir, escolta, jo aquí posaria escenes del Gènesis, quines vols posar, i al final es van posar tots dos d'acord, li va deixar llibertat, el papa li va deixar llibertat, i ell doncs va incloure, ja sabeu, el tema de la creació, amb la famosa acostada de dit entre Déu i Adam i Eva al paradís, el diluvi universal, etc etc etc. La cosa va quedar així, i quedava pendent la part de baix, i el 1515 el papa Lleó X, un altre papa que va intervenir, agafa el Rafael, que en aquells moments estava de molt de moda a tota la zona
de Milà i tot allà dalt, i li encarrega, doncs, aquests, el que hi havia d'anar allà, una sèrie de 10 tapissos fets amb fils d'or i de plata i després d'això, a la zona inferior de les parets. L'altre li diu que, bueno, sí, perquè així ens calla, que així ens em posaré a l'alçada del Miquel Àngel, no? La feina comença a mitjans de 1515, però com que els tapissos són molt grans i complexos, es fabriquen a Brussel·les durant 4 anys per una colla de teixidors i serveixen per... Quan hi ha una ocasió important, això es penja, i allà s'hi representen episodis de les vides de Sant Pere i de Sant Pau extrets dels evangelis. Queda, però, una última part per pintar i un duel entre Rafael i Miquel Àngel per veure qui és el més guapo, i al final s'ho emporta el Miquel Àngel, que el 1536, després de que Roma hagi estat saquejada pel Sacre Imperi Romano-Germànic i una mica abans del Concili de Trento, rep l'encàrrec de pintar la paret que hi ha darrere de l'altar major. Una paret on, com sabeu, s'hi representa el judici final. S'hi representa el judici final, en fi, però amb una mica d'escàndol. Amb una mica d'escàndol perquè el Miquel Àngel pinta les figures nues i allò comença a ser un no parar, fins que el papa decideix que un pintor, un Daniele de Volterra, dit el Braghetone, doncs cobreixi les nueses d'aquelles pintures i fogi i deixi el judici final, l'escena del judici final tal com està durant bastant de temps. I si hi ha una capella famosa, doncs, a nivell d'art, de pintura i de frescos i de tapissos i tot això, és la Capella Sixtina, però si anem a la música també hi ha una capella famosa. Fa bastants anys va sortir la cançó, la va popularitzar el senyor Elvis Presley i després, doncs, la van traduir i tal. Hem anat a la versió original. Ja sabeu, ja imagineu que estic parlant de Crying in the Chapel, plorant a la capella, interpretada per Elvis Presley. Doncs bé, imagineu bé, perquè aquí la teniu.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel. Just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way.
And you'll surely find the
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
16 d'agost de l'any 2003, el dia que la ciutat d'Aràbia Saudí de Yeda mora el dictador ugandès Idi Amin Dada Umeh.
Ell era fill d'un membre de la tribu Kakwa, que es havia convertit a l'islam i que va abandonar els seus fills molt jove i va haver de ser criat per la seva mare, ingressant a l'escola islàmica de Bombo, on, bueno, un oficial de l'exèrcit colonial britànic d'aquell temps el va reclutar i el va fer ingressar als fusilers africans com a pinche de cuina, l'any 1946, però ell va començar a fer els seus pinitos com a soldat, va anar a Kènia com a soldat d'infanteria, després a Somàlia, va tornar a Kènia, va lluitar contra el Mau Mau, i de fet va començar a destacar, i el 1959 ja era efendi. Efendi era una categoria de suboficial, perquè llavors, com que manaven els inglesos, no podien entrar, era la major graduació militar que podia tenir. Però de totes maneres va tenir la sort de coincidir amb el moment en què van dir, home, aquí necessitem molts soldats, per tant, poder que fem oficials amb alguns nadius, no? I ell va ser un dels primers ugandesos que va aconseguir arribar a oficial. Va venir el procés d'independència, violent i tal, el 1962. Ell ja va ser pujat com a ugandès, ja va ser ascendit a capità, i el 1964 ja era el segon a la cadena de comandament de tot l'exèrcit d'Uganda, que es havia fet, com dèiem, independent. Ell es conxabava amb el primer ministre Milton Obote, i el 1965 es va descobrir una trama de contrabanda i bori i d'armes amb el Zaire, perquè doncs apoyaven les tropes rebels congolenyes. El Parlament d'Uganda va demanar explicacions tant amb el president com amb ell, i el president va dir, sí, doncs ara posarem una nova Constitució, aquesta nova Constitució em posarà amb mi com a president únic i executiu, i agafarem l'Amin i el farem el cap suprem de l'exèrcit. Amb tot això, què va passar? Doncs que va prendre la forma d'un cop d'estat. Va ser un cop d'estat, l'exèrcit de l'Amin va atacar el Palau de Kabaka, i el rei Mutesa, que és el que manava allà teòricament en aquell moment d'aconseguir la independència, va haver-se d'exiliar a Gran Bretanya. De tota manera, a l'Amin i a l'Obote, els dos que els líders, el president i el cap de l'exèrcit, no estaven gaire en sintonia, no? L'Obote el va degradar i l'Amin va dir, sí, tu em degrades, doncs ara jo, aprofitant que estàs de viatge amb una cimera de la Commonwealth, et faré un cop d'estat militar el 25 de gener de 1971, dient que, bueno, que és per mantenir la calma perquè hi ha hagut incidents i tal, però ja una setmana després es va treure la careta i es va autonomenar president d'Uganda, comandant suprem de les forces armades, mentre l'Obote es havia de quedar al costat a Tanzània, i amb tota la gent que es havia exilat va intentar envair Uganda, però les tropes de la Minda Dali van fotre una pallissa que es va haver de retirar. Ell es va posar d'acord amb el Muammar el Gaddafi, tots dos van començar una campanya per expulsar tots els asiàtics, especialment d'Uganda, però també de Líbia, i van declarar una guerra econòmica, van començar a expropiar les propietats i les empreses dels asiàtics, i es van animar i van passar a fer-ho amb els europeus. De fet, el 4 d'agost de 1972, l'Amin fa un decret d'expulsió de fins a 60.000 asiàtics que considera que no són ugandesos. Això ensorrarà la seva economia i trencaran relacions amb molts països, sobretot relacions econòmiques, i en especial amb Gran Bretanya, de la que nacionalitzaran 85 empreses. Tot això, l'Amin es posa del costat dels terroristes libis i dels terroristes de l'OLP, de l'Organització d'Alliberament de Palestina, i a l'any 1976, en concret del mes de juny, un avió que han segrestat, aquests els palestins han segrestat, es deixa aterrar a l'aeroport d'Entebbe, que és el principal aeroport d'Uganda, i provoca una operació israeliana de rescat que mata tots els terroristes, llibera tots els segrestadors, llibera els passatgers i totes aquestes coses. L'Amin ja veu que allò comença a anar malament i comença a buscar excuses. Primer ataca a Kènia amb l'excusa de que el territori és part de Kènia, que és part d'Uganda, no? I que per tant és seu i que el vol, però Kènia té un exèrcit potent i fora. Després els seus ministres i els seus militars comencen a buscar-li les pessigolles i s'amotinen. L'Amin enviarà soldats contra ells, aquests soldats
fugiran a Tanzània, Lamin dirà que Tanzània és la culpable, voldrà envair Tanzània, Tanzània contraatacarà i li fotran una palissa que el deixaran viu, el deixaran calvo i s'haurà d'agafar les cames i marxar cap a l'exili. Marxarà, naturalment, cap a Líbia, allà amb el Gaddafi s'hi estarà un any, fins al 1980, i aleshores aconseguirà que el regne d'Aràbia Saudí l'aculli, la família real saudí li doni asil, li pagui fins i tot una pensió. Intentarà tornar a Uganda l'any 1989, però els altres països li diuen no. I, de fet, passa, se'n va al país del costat, se'n va al Congo, i allà al Congo el detenen i el tornen cap a Aràbia i diuen vés allà, que els àrabs acullen gent destronada. El 20 de juliol del 2003, la seva dona, Medina, anunciarà que està molt fotut, que té una insuficiència renal i morirà a l'Hospital de Lleida el 16 d'agost de 2003, com dèiem, sent enterrat al cementiri d'aquella ciutat. El dictador d'infausta memòria, Idi Amin Dada Umé. I com que si alguna cosa era l'Idi Amin era dictador, doncs hem buscat una cançó que parli de dictadura i sempre trobes alguna cançó i alguna cançó que potser ens pot ajudar a treure el mal gust de boca d'aquesta situació que hem viscut des de sempre a Àfrica. És una cançó del grup de la movida madrilenya Puturru de Foix que posa per títol Dictadura i xa-xa-xa. Ves quina cosa.
¿Qué pasa?
En mi casa no pasa nada. En mi casa todo el mundo es bueno. En mi casa todo el mundo al suelo.
D'agost de 1893, el dia que neix a Nova York, en concret al barri de Brooklyn, l'actriu nord-americana
Mary Jane West, més coneguda com Mae West, una dona, com veureu, fatal. És filla d'un boxador i camorrista irlandès, John Patrick West, i una senyora, la Tilly Delker, que és model de corseteria. Els ambients que freqüenten els seus pares, naturalment, acostuma la nena al que en diríem allò, els mals modus, no? És una nena, resulta una nena descarada, una nena que té una gran habilitat per les respostes així tallants, no? I que, animada per la seva mare diu, carai, tu podries guanyar la vida al teatre, doncs rebrà classes de cant i de ball i, a més, farà teatre amateur des dels 7 anys, guanyant algun premi local. Als 14 anys ja era coneguda com la Baby Bump, és a dir, una nena vestida i maquillada com si fos una vampiressa, com si fos una senyora d'aquestes de la vida, la petita Daffy, que ella, vist el poc èxit del nom, el canviarà per això de Mae West. Quan, abans de complir els 18 anys, es casarà en secret amb un actor de vodevil, Frank Wallace, fet que amagarà i que no es descobrirà fins a l'any 1927, quan ella ja és famosa, doncs aquest li reclami una part dels beneficis i li digui, escolta, jo vaig ser el fill del cap, sóc el teu marit i tal. També es va rumorejar que es havia casat amb un acordeonista, però clar, llavors hagués sigut bígama i l'hagués pogut empaitar la policia i la justícia. Però bueno, ella, en definitiva, va començar doncs com a comediant teatral, potenciant precisament aquesta picardia que dèiem que tenia. A l'any 1927 arriba a l'extrem de ser detinguda i condemnada a 10 dies de presó per, segons la sentència, corrompre la joventut amb una obra que estava interpretant, l'obra Sex, que va estar sexe, un any bastant carregat, a Broadway, i era una comèdia sobre una prostituta que havia escrit ella, o sigui, ella l'havia escrit, l'havia produït, l'havia d'això. I quan li van dir, bueno, doncs, escolti, o entra a la presó o pagui la multa, ella va dir, no, jo no vull pagar la multa, jo vull entrar a la presó i així faré merder. I efectivament, doncs, va fer tot un espectacle, es va presentar a la presó amb una limusina plena de roses, vestida de seda de cap a peus, i els 10 dies que va estar a la presó, doncs va estar vestida amb aquells vestits de seda i tot això, i al sortir ja va concedir, veieu que la cosa ultrapassa el temps, va concedir una entrevista exclusiva amb una revista de l'època per $1,000, Déu-n'hi-do, i això la va consagrar com una noia dolenta, com una mala... Bueno, el que vulgueu dir-li, no? Naturalment, el seu següent projecte teatral després d'aquest espectacle, que era un projecte que parlava del travestisme, es deia The Drag, va ser prohibit a Nova York, però ell al final va dir, bueno, doncs rebaixaré una mica els plantejaments, aniré més allò a la indirecta i a les coses aquestes, a les frases aquelles així aprofitades, i estrena comèdies amb gran èxit, amb gran èxit. De fet, n'hi ha una, la comèdia Diamond Lil, la Lil Diamond, del 1928, que li obre les portes de Hollywood, i en concret de la companyia Paramount. A l'any 1932, la Paramount està passant una crisi molt grossa, fan una pel·lícula Night After Night, que amb ella, i que aprofitant aquesta ambigüetat i aquesta procacitat, doncs els hi reportarà en 3 mesos $2 milions de benefici, i bueno, li posaran alfombra vermella i faran tot el que calgui per poder afavorir-la, i ella exigeix poder fer ella els guions. Però té 40 anys, és clar. Interpreta una senyora molt lliberada, una senyora amb molta experiència, i no encaixa ben bé amb el tipus d'estrella, però el públic la vol veure, i bueno, amb el seu cabell ros platí, la seva roba cenyida, les seves pestanyes postisses i uns talons de 15 centímetres d'alt que la fan allò caminar d'una manera absolutament provocativa. I clar, la companyia diu, escolta, fes el que vulguis. Ella què fa? Tria els seus companys de repart, per exemple. Ella serà la que descobrirà en Cary Grant. Farà una pel·lícula, She Don't Him Wrong. Ella l'ha fet tornar dolent, el 1933, que serà nominada a un Òscar i que interpretarà junt amb Cary Grant. Després tornarà a fer una altra pel·lícula, No sóc cap àngel, i el 1935 serà la dona millor pagada dels Estats Units amb les seves pel·lícules, les seves sketches, i sobretot amb aquestes bromes, no? Com aquella que feia de dir, escolta, perdona, li diu amb un pistolet, tu portes una pistola a la butxaca o és que t'alegres de veure'm, no? En el sentit, bé, ja ho he entès el què. Però el seu regnat serà breu. Estats Units, vulguis que no, és purità,
Hi apareix el codi de censura de Hays, que limita els diàlegs, i la pare m'un diu, home, si no podem fer aquelles pel·lícules, poder que te'n vagis a fer pel·lícules amb una altra banda, i la fa fora l'any 1938. Rodarà dues pel·lícules més, però seran dos fracassos sonats i s'haurà de retirar del cinema i tornar als espectacles de varietats on torna a tenir alguns èxits. Per exemple, fa una comèdia, fa una funció que es deia Catalina era grande, parodiant l'emperatriu Catalina II de Rússia, que tindrà molt èxit. I el 1958, com que la cerimònia dels Oscars la criden per cantar al costat de Rock Hudson aquella cançó tan popular de Baby, It's Cold Outside, i té un gran èxit, l'anima a tornar als platós. Rodarà dues pel·lícules, però que seran un absolut fracàs. La Mae West morirà, doncs, el 17 d'agost... Perdó, no, morirà el novembre, en concret el 22 de novembre de 1980, a la ciutat de Los Angeles, per culpa d'una embòlia. I com que havia interpretat aquesta cançó del Baby, It's Cold Outside, hem buscat a veure si amb tot aquest maremàgnum de possibilitats que ens ofereix l'internet, però no, es veu que no hi ha una gravació d'aquesta interpretació que la va fer tornar al cinema. I per tant hem dit, bueno, doncs busquem algú que també l'hagi interpretat i posem-la per recordar-la. I hem trobat el Frank Sinatra dels seus principis amb la Dorothy Kilsten, que interpreten aquesta Baby, It's Cold Outside, que vindria a ser com nena a fora fa un fred que pela.
I really can't
but
stay.
But baby, it's cold outside.
I've gotta go away.
But baby, it's cold outside.
Been hoping that
been hoping that you'd drop in.
So very nice.
I'll hold your hands, they're just like
my mother will start to
beautiful, what's your
father
hurry?
Father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace
so
roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't hurry.
Maybe just a half a drink
put
more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think.
But baby, it's bad out there.
Say, what's in that
no
drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew
your
how.
Your eyes are like starlight
to break
now.
The spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no, no,
mind
sir.
If I'm moving
at
closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside.
I've gotta get home.
But baby, you'll freeze out there.
Say, lend me a coat.
Man, it's up to your knees out there.
You really been great.
I thrill when you touch my
don't
hand.
You see?
How can you do this thing to
there's
me?
There's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong
at least
sorrow.
There'll be plenty implied.
If you caught pneumonia
I
and
really
died.
Can't stay.
Get over that old
oh,
doubt.
But
baby,
it's cold
outside.
On the other hand, you're too warm, as I said before.
Well, I thought I'd lock the door. You see, there was a draft blowing in, and it's getting kind of chilly out there. Gulp.
What was that?
I swallowed the key.
You're a villain.
But you're so thrilling, baby, it's
cold.
d'agost de 1227, el dia que mora enmig del desert de Gobi el Genghis Khan, el guerrer fundador de l'imperi mongol, del gran imperi mongol. Però, de fet, hem de contextualitzar tot això. Estem a 1200 i poc, i diríem Àsia, tot el que ara diríem Àsia interior, està colonitzat, o diguem-ho així, per una, al voltant del desert de Gobi, per una colla de pobles nòmades, cada un amb el seu príncep, o amb el seu jefe, o amb el seu rei, digueu-li com vulgueu, ells l'anomenaven Khan. Cada un, per tant, amb el seu Khan. I agrupant tantes unitats familiars o tendes, ells ho comptaven per tendes, com el prestigi del seu jefe fes valer. Els Khyutes, que eren uns que estaven al sud-est del llac Baikal, havien triat com a Khan a Yesuhei, que havia aconseguit reunir unes 40.000 tendes i aleshores, doncs, bueno, es anaven buscant la vida, nòmades, eren nòmades d'edat. Aquest noi, doncs, l'any 1162 tindrà un fill que li donarà la seva favorita Oeloneke, que li posaran per nom Temujin. És un nen que el bruixot del poble li veu una taca vermella al canell i diu que això vol dir que serà un gran guerrer. Molt bé, d'acord. El seu pare, però, li fa una vida absolutament normal, tot i ser ell el jefe de la banda, el jefe de la tribu, i als 9 anys, segons el costum mongòlic, van a fer un viatge per les diferents tribus de tota la zona buscant una dona pel nen. Una noia pel nen, naturalment, de la seva edat, no? El troben amb una altra tribu, la tribu dels Chungirats, al costat de la muralla xina, i la noia es diu Burte, i per tant hi ha el compromís, allò ja es fa i tot això. Però quan torna cap al seu campament, al cap d'uns anys, bueno, ja quedarem per casar els nens i tot això. I el Yesuhei, és a dir, el pare, mora enverinat pels tàrtars, que són els que viuen més a prop d'Europa. I ell té només 13 anys, i l'enverinen i ataquen la tribu i fan presoners, entre ells el fan presoner amb ell, amb el nen, amb el Temujin. L'amordassen, li posen un jou per vendre'l com esclau. Però el Temujin aconsegueix escapar amb el jou posat, per dir-ho així, el recull un caçador que passava per allà, li treu el jou, l'amaga durant uns quants dies i ell pot tornar al que queda de la seva antiga tribu. I quan el veuen arribar, bueno, doncs allò diuen, clar, aquest és el que havíem dit que seria tan guerrer i tal, i tots es posen al seu servei. Ell, com que en sap, reorganitza la tribu i comença a lluitar contra aquests que li havien que el havien atacat i altres que hi va tot al voltant. I així es va fent cada vegada més gran. Recupera la seva dona, atacant la tribu que l'ha segrestat, i es casa amb aquesta noia i amb aquesta victòria no para de créixer i planeja fer la guerra amb els altres, amb els tàrtars, amb els seus pocs homes. Ell té menys homes, però és igual. És un gran estratega, ho sap fer, sap derrotar amb tota aquesta colla. I, mentrestant, els mongols han anat parlant entre ells i han anat dient, ostres, aquest el Temujin és un crac, no? I tal, potser que ens hi ajuntem. Però, clar, no arriba un moment que, si la tribu és tan grossa, no hi haurà manera de que es vagi desplaçant. I el 1196 es plantegen elegir un rei entre tots els caps de tots els campaments, entre tots els cans. Quan hi ha la reunió de totes les tribus, de tots els cans, el xaman proposa que sigui el Temujin, que té 28 anys, i tothom diu que sí, que els hi sembla bé, perquè, clar, ha guanyat ha apallissat totes aquelles altres tribus, i el Temujin comença a crear un veritable exèrcit. Unifica totes les tribus mongols per lluitar contra els tàrtars, els quals derrotarà a l'any 1202, rebent de part de l'emperador xinès, que també està lluitant contra els tàrtars, doncs el seu reconeixement i tal. Però el Temujin agafa el nom de Genghis Khan, llavors es posa el nom de Genghis Khan, i a partir d'ara, doncs, parlarem de Genghis Khan, perquè, ambiciós, es tornarà contra els seus antics aliats, ell vol ser l'amo i senyor de tot el tinglado, i al final aconsegueix això. Aconsegueix ser el jefe de tots els mongols i de totes les altres tribus que hi ha per allà, eliminant tots els que es posen pel mig, no? I es fa anomenar, això que dèiem, Genghis Khan, gran emperador, emperador d'emperadors, com vulguem dir-li, expandint el seu regne. És coronat, doncs, emperador de tot això i imposa dintre del món mongol, imposa el codi de comportament i s'organitza per la guerra. Penseu que en aquells moments, doncs, els homes estan en temps de pau, tant en temps de pau com en temps de guerra, estan mobilitzats, o sigui, són de l'exèrcit des dels 15 fins als 70 anys. Clar, amb un exèrcit d'aquests no para de lluitar contra els tàrtars, supera els tàrtars, va atacar els xinus, també amb els xinus els apallissa, arribant fins a Pequín el 1215, torna a Mongòlia perquè hi ha hagut algunes rebel·lions, posa ordre i llavors va contra l'oest i arriba fins a Bulgària, quan tota Europa ja està tremolant, doncs llavors decideix tornar-se enrere perquè el que vol és conquerir la Xina i prepara l'últim i definitiu atac a Xina, mentre els altres exèrcits van fent la feina, però el seu exèrcit principal, el 1227, doncs, emprèn el que serà el seu últim viatge, ell encara no ho sap, però anirà cap a Xina per quedar-se, diguem-ne, amb tot l'imperi xinès, invadir tota la Xina del sud, però el dia 18 d'agost de 1227 se sent malament, mora, i per tant, en tot cas, els seus exèrcits intentaran conquerir, no ho aconseguiran, però en Gengis Khan haurà passat ja a la història de la humanitat com un dels grans guerrers i l'home que en un moment determinat va posar, els hi va posar de corbata a la vella Europa. I ara que acomiadem el programa, agraïm-vos la vostra atenció en nom del Toni Olivella, Marc Pujol i de la Goretti Martínez i de mi mateix, en Francesc Morgades, qui us ha parlat. Hem buscat una cançó, ja que hem parlat del Gengis Khan, així una mica confosament, però és que és un personatge molt complex. Hem buscat una cançó que parlés del Gengis Khan. Sempre n'hi ha. Sempre busques i sempre n'hi ha. Si busques una cançó concreta, no, però si busques un tema, sempre n'hi ha. I hem trobat una cançó que interpreta el grup Malibú i que porta per nom Gengis Khan. Doncs amb aquesta cançó us deixem fins la setmana vinent i que tingueu una bona, valgui la redundància, setmana. A reveure.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.